cobre Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Banc Sabadell tornarà a situar la seu social a Catalunya després de marxar per culpa dels anys convulsos del procés i del referèndum il·legal de l'1 d'octubre. Aquesta tarda el Sabadell reunirà el seu Consell d'Administració per fer oficial el trasllat d'Alacant a Sabadell. Bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Recordem que el Banc Sabadell va ser la primera empresa de l'IBEX 35 que va abandonar Catalunya i ara se suma a Siemens Molins i Agbar, que ja van revertir la decisió. El retorn del Sabadell a Catalunya ha provocat una allau de reaccions, en destaquem dues de l'àmbit econòmic. Antoni Cañete, president de Pimec, considera una normalitat la tornada de la seu social a Catalunya, i Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, parla de gran notícia i anticipa doncs, que altres companyies rellevants seguiran els mateixos passos. I quina lectura fan els experts? Doncs el catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Sant Pablo CEU, Rafael Pampillón, veu normal que el Banc Sabadell retorni on té la majoria de clients i un cop que el suflé independentista doncs ha baixat. Tot i això, Pampillón no s'amaga en dir que el retorn del Sabadell a Catalunya també arriba en un moment en què la OPA del BBVA al Sabadell entra en una fase decisiva en la que els organismes dependents del govern central hi tenen molt a dir. Yolanda Canales.
Rafael Pampillón veu darrere de la decisió motius jurídics, d'una banda, perquè el procés o el moment àlgid del procés queda lluny i, per tant, ja no hi ha aquella inseguretat jurídica que va al·legar el Sabadell per marxar de Catalunya. Però també s'ha de tenir en compte, segons el professor, que la majoria de clients del banc són particulars i pimes que es troben precisament a Catalunya.
Sabadell tiene sus principales clientes, los tiene en Cataluña. Esos clientes se fueron del Sabadell cuando vieron que venía el procés, volvieron al Sabadell. Los clientes son pequeñas y medianas empresas catalanas y yo creo que ese tejido de créditos y de depositantes catalanes les da ahora pues una mayor presencia, mejor imagen en Cataluña, ¿no?
Amb tot, Pampillón creu que l'OPA llançada pel BBVA per fer-se amb el control del Sabadell també pot haver influït en la decisió del banc. Des de Catalunya, diu, hi ha un gran consens de patronals, sindicats i partits polítics, el PSC independentistes inclosos, en rebutjar precisament aquesta operació.
Las peticiones constantes de los partidos nacionalistas de que vuelvan las empresas a Cataluña, pues ha hecho que el gobierno probablemente a estas empresas tan importantes que dependen mucho del gobierno y los impuestos y del impuesto sobre la banca, o sea que lógicamente el gobierno le habrá dado un toque vía Puigdemont, le habrá dado un toque para que vuelva a Cataluña, para que las relaciones entre el gobierno y Puigdemont pues sean más fluidas.
En tot cas, Pampillón no creu que aquest retorn del Sabadell influeixi en l'altra gran entitat bancària catalana, en CaixaBank. En aquest darrer cas, diu, ha incrementat clarament la seva presència a la resta d'Espanya i això fa que tingui objectius clarament diferents.
I pel que fa al temps, aquest dimecres han arribat algunes precipitacions al Pirineu Occidental, però és veritat que ha tornat a lluir el sol a la major part de Catalunya. També han tornat a pujar les temperatures després d'uns dies amb un ambient força fred. Demà a la tarda aquestes pluges es desplacen al nord-est, però les temperatures es mantindran més suaus. I del temps al trànsit, volem saber també com se circula a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Fina Araque, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs continuo en carril tallat a la C-17 a l'altura de la Garriga en sentit Barcelona arran d'unes obres que, com dèiem, tallen un carril a la calçada en sentit sud i provoquen un quilòmetre de retencions. També destaquem, pel que fa als principals accessos a Barcelona, aturades a la ronda litoral a la B10, a la zona de Santa Coloma de Gramenet, sentit Trinitat, i també a la ronda de la B20 a l'altura de Vall d'Hebron, retencions de 2 quilòmetres en sentit Trinitat. Acabarem situats a l'autopista P7 a l'altura de l'Ametlla de Mar. Encara hi ha un carril tallat per netejar la via arran del camió accidentat ahir a la tarda. De moment, això és el més destacat. Molta precaució.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció si ets usuari habitual de la línia 3 de Rodalies, perquè el tall per desdoblar el tram entre Parets i la Garriga començarà després de Sant Joan i s'allargarà un any. L'anunci s'ha fet aquest migdia en una reunió híbrida entre Renfe, Adif, Generalitat, ajuntaments afectats i les plataformes d'usuaris. El projecte inicial contemplava una durada d'obres de gairebé mig any i, finalment, com deia, s'allargarà el doble. Les administracions i les operadores han justificat aquest canvi per motius de seguretat i perquè hi ha més serveis afectats. El Marc Generes, portaveu de les plataformes d'usuaris, es queixa de la manca de planificació.
Per tant, tot aquest temps l'obra ha estat a mínims. S'hauria pogut estar fent moltes coses a les estacions, acabant marquesines, acabant passos inferiors, escales, ascensors, coses auxiliars que en poguessin minimitzar aquest segon tall. I, per tant, veiem una mala planificació.
I no deixem la mobilitat perquè un estudi del RAC diu que tenir fills augmenta la mobilitat activa en cotxe i disminueix el transport públic. Aquest informe del RAC constata que la meitat de famílies canvia la forma de desplaçar-se quan hi ha fills, t'ho explica l'Eloi Moreno.
L'increment de l'ús del transport privat té un impacte directe en l'economia familiar. Tot i que un 58% dels enquestats d'aquest estudi asseguren que els desplaçaments que realitzen els seus fills no suposen una despesa extra significativa, gairebé la meitat reconeixen que les despeses en mobilitat han augmentat des de l'arribada del seu fill. D'aquest grup, un 71% considera que aquest augment es deu principalment a l'ús més freqüent del vehicle privat. La responsable d'estudis de l'àrea de mobilitat de la RAC, Widati Drewich, explica alguns dels resultats de la investigació i que evidencien la diferència en la forma de desplaçar-se de les famílies amb fills i les que no en tenen.
El 36% ens diu que ha canviat de mode de desplaçament des que ha tingut fill. Veiem que han incrementat la seva mobilitat activa, han reduït l'ús del transport públic, abans un 31,7%, ara un 26,7%, i han incrementat l'ús del vehicle privat.
Segons l'estudi, aquestes xifres es deuen a la proximitat de les escoles, un factor decisiu en el 47% de les famílies a l'hora de triar centre educatiu. I Drewich explica les raons que porten a les famílies a preferir el transport privat davant del transport públic.
Això podríem dir que és degut a les responsabilitats familiars que condicionen l'elecció del transport amb clara preferència per la comoditat i la flexibilitat que els ofereix el vehicle privat.
D'altra banda, l'estudi ha exposat els beneficis que suposa el teletreball pel que fa a la mobilitat dels infants, ja que 7 de cada 10 persones ha declarat que els ajuda, sobretot a portar-los i recollir-los de l'escola i a dinar amb ells.
En política, i no és una novetat, és molt important dominar el relat i aconseguir que el llenguatge que s'utilitza cali en l'opinió pública per aconseguir els objectius. En aquest sentit, els detractors de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, encara que són una petita minoria parlamentària, podríem dir que estan guanyant la partida i el discurs de la resta de partits sembla que estiguin complexats, no se sap ben bé per què. Tot això que t'acabo de comentar ve arran de la compra de la casa Gomis, que està ubicada dins de l'espai protegit a la Ricarda per part del Ministeri de Cultura, que lidera Ernest Urtasun, i que sempre s'ha mostrat contrari, com els seus companys dels comuns, a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Segons el Ministeri de Cultura, en un futur proper a la casa Gomis s'hi podran realitzar trobades i visites guiades i l'habitatge tindrà un paper destacat en la programació d'activitats com, per exemple, Barcelona, capital mundial de l'arquitectura, el 2026. La compra de la casa Gomis, tot i que els sectors econòmics i el govern de la Generalitat asseguren que no tindrà cap efecte sobre l'ampliació del Prat, suposa un obstacle de dimensions considerables. I és que, tot i que ningú ho vol dir clarament, la jugada del ministre Urtasun pretén dificultar el pla aeroportuari que té com objectiu descongestionar una infraestructura de transport públic que ha aconseguit el límit de la seva capacitat en arribar als 55 milions de passatgers. Ens preguntem si aquesta jugada d'Urtasun pot endarrerir encara més l'ampliació del Prat. Li hem preguntat a l'Ariadna, que és membre de la plataforma Zeroport i que ha estat darrere a COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Canales.
Ella diu que aquesta maniobra del ministre no garanteix ni molt menys que no es faci l'ampliació. S'hi troba que és una bona notícia que es protegeixi una casa amb valor arquitectònic, que sigui pública i que s'obri l'accés a la ciutadania. Però també deixa clar, i com ha passat en altres ocasions, que es poden traslladar els elements patrimonials.
El fet de que pugui semblar que sigui un impediment per ampliar l'aeroport és així i tampoc és segur que ho sigui, perquè res no t'ho assegura. Ja en l'anterior ampliació que es va fer de l'aeroport de Barcelona ja es va traslladar tot una granja amb un gran element patrimonial, la granja Ricarda, que ara està al Prat, i es va traslladar. Amb la qual cosa, bueno, doncs, ve dir el que diem nosaltres una mica, no? Doncs que els elements patrimonials, si realment volen, doncs els poden traslladar.
En tot cas, l'Ariadna diu que el fet que l'aeroport del Prat hagi arribat als 55 milions de passatgers no vol dir que la infraestructura sigui col·lapsada, només en moments puntuals està tensionada. I creu que tard o d'hora els polítics hauran de replantejar si s'ha d'anar ampliant, en aquest cas l'aeroport, de forma indefinida.
S'ha de plantejar i la classe política s'ha de plantejar realment fins quan hem de seguir creixent. És a dir, si cada cop que una infraestructura es considera que ha arribat a un límit, que també és molt, 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 molt suposar, però bueno, si es considera que ha arribat a un límit, cal anar-la ampliant de forma infinita, perquè en el cas de l'aeroport, seguir ampliant significa seguir destrossant el Delta fins que acabi desapareixent.
A més, l'Ariadna destaca que si es produeix l'ampliació hi haurà més soroll, més contaminació, també més turisme. Per tot plegat, considera incompatible ampliar la infraestructura i protegir el medi ambient.
Ampliar l'aeroport implica més vols, a més volen fer més vols transoceànics, que són els que més contaminen, és a dir, que això ja és incompatible des del punt de vista de la qualitat de l'aire, és a dir, que per aquest costat és incompatible, però des del punt de vista de l'entorn de l'aeroport de Barcelona és totalment incompatible amb intentar preservar el delta del Llobregat tal com està ara, que ja està molt malmès perquè un 60% del delta està sota el ciment. És incompatible encimentar més el delta del Llobregat.
Amb això coincideix amb els veïns de les zones afectades, com és per exemple el cas de Castelldefels, que creuen que hi ha alternatives a l'ampliació, com potenciar els aeroports de Reus i Girona.
Doncs la Yolanda Canales també ha tingut l'oportunitat de parlar amb Manu Reyes, que és l'alcalde de Castelldefels, un dels municipis afectats per l'ampliació o no ampliació de l'aeroport, i que ens ha portat el seu punt de vista.
Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la compra de la Casa Gomis por parte del Ministerio de Cultura ha vuelto, ¿no?, a reabrir el debate otra vez sobre la ampliación del aeropuerto del Prat, ha vuelto a generar polémica, porque ¿cree que ralentizará aún más la ampliación del aeropuerto si es que finalmente se va a llevar a cabo la ampliación?
Bueno, nosotros estamos muy preocupados desde el Ayuntamiento de Castelldefels, porque ninguna administración se ha puesto en contacto con nosotros para explicar realmente, poniendo blanco sobre negro, qué hay de esa hipotética o esa posibilidad de la ampliación del aeropuerto del Prat. Conocemos por medios de comunicación, como parece que la voluntad tanto del Gobierno de España como del Govern de la Generalitat de Cataluña puede ir por esa línea de la ampliación del aeropuerto, pero como ciudad más afectada, con más población afectada, pues nos preocupa muchísimo el desconocimiento, el que no se nos dé información o audiencia y que se puedan tomar decisiones que afecte al conjunto de la ciudadanía, que afecte especialmente a Castelldefels y también a los vecinos de la ciudad vecina de Gavà. Por tanto, pues nosotros estamos con muchísima preocupación sobre lo que pueda pasar en el futuro del aeropuerto del Prat.
Bueno, lo cierto aquí es que parece que se están boicoteando unos a otros, en este caso desde la vertiente Sumar, Comunes, al PSC, y eso que son, o al PSOE, eso que son socios de gobierno.
Bueno, sí, han hecho la adquisición de esta edificación en esa zona, pero tampoco ha dado muchísima información por parte tampoco del ministerio correspondiente, ¿no? Por tanto, pues un poco estamos con esa incertidumbre, ese desconocimiento, el gobierno parece que no se aclara, pero cuando escuchas hablar tanto al presidente Sánchez como al presidente Illa, parece que los dos tienen la voluntad de esa ampliación, pero bueno, tampoco nos sorprende nada porque estamos ya acostumbrados a que Pedro Sánchez nos engañe prácticamente día sí día también.
Y Castelldefels, efectivamente, como uno de los principales municipios afectados y que más población afecta, ¿cuál es la apuesta que se defiende desde el ayuntamiento?
Bueno, nosotros apostamos por utilizar las infraestructuras que ya tenemos en Cataluña. Cataluña tiene infraestructuras que hemos pagado conjunto de la ciudadanía, que hemos pagado entre todos y que no están sacándose el rendimiento que tocaría. Estoy hablando especialmente del aeropuerto de Reus o el aeropuerto de Girona y también incluso el aeropuerto de Lleida. Además, en Cataluña tenemos una suerte, que es que las cuatro capitales de provincia tienen conexión con la alta velocidad, cosa que no sucede en otras comunidades autónomas de España. Por tanto, ¿por qué no utilizar ya esas infraestructuras que tenemos de aeropuerto puertos y de estaciones de AVE para buscar la intermodalidad. Es que si vemos lo que sucede en países de nuestro entorno, si vemos, por ejemplo, lo que sucede en Londres, nadie se plantea aterrizar a 15 kilómetros de Piccadilly Circus. La gente aterriza en Stansted, en Luton, a más de 60 kilómetros, y luego cogen un tren de alta velocidad y llegan de manera rápida y fluida a la capital, ¿no? O lo que está sucediendo también en nuestro país vecino, en Portugal, donde, por ejemplo, los vuelos nocturnos se han prohibido en los principales aeropuertos. Yo creo que tenemos que apostar precisamente por mejorar la calidad del aire que respiramos, poder utilizar ya esas infraestructuras aeroportuarias que ya tenemos en Cataluña y que están infrautilizadas y que hemos pagado entre todos, y aprovechar la alta velocidad precisamente para que la gente pueda aterrizar en Reus y en 15-20 minutos con un Reus Express pues puedas llegar a Barcelona o lo mismo desde Girona. Yo creo que podríamos generar riqueza en el conjunto de Cataluña, no solo a 15 kilómetros del centro de Barcelona. Por tanto, yo creo que tenemos otras posibilidades, no siempre han de pasar todas por la ampliación del aeropuerto del Prat. Hemos visto cómo este año teníamos cifras récord de pasajeros, 55 millones de pasajeros. Si con esas cifras ya Castelldefels ha sido bombardeada por activa y por pasiva por un montón de tráfico aéreo durante estos últimos meses, si pasáramos a 70 millones de pasajeros, realmente tendríamos un problema muchísimo más grave, lo cual sorprende, porque por otro lado, como ayuntamiento de más de 50.000 habitantes, tanto la administración autonómica como la nacional nos quieren imponer la zona de bajas emisiones. Es decir, la gente que tiene pocos recursos tiene que coger y cambiarse de coche y gastarse dinero, pero eso sí, parece que los aviones no les afecta nada el tema de la zona de bajas emisiones.
Hablaba precisamente de esa cifra de pasajeros, 55 millones de euros. Es lo que se dice, o es la excusa que se da para defender la ampliación del aeropuerto, porque dice que ya ha llegado a su máximo de capacidad, que no da más de sí, y que, bueno, sin una buena conectividad, en este caso se supone que es con Asia sobre todo, que es por lo que se apuesta, pues habrá menos actividad, sobre todo económica.
Bueno, la actividad económica, insisto, es que crear, algunos dicen que crear riqueza en Cataluña pasa por la ampliación del aeropuerto de Barcelona. O crear riqueza en Cataluña también pasará por mejorar Girona, Tarragona y por tanto todo el conjunto de nuestro territorio, ¿no? Así que yo, como alcalde de mi ciudad, apuesto por el crecimiento económico en todo el territorio, en todo el territorio de Cataluña y así como el resto de España. Pero hombre, es que no tiene que todo el crecimiento no se tiene que concentrar a 15 kilómetros de Plaza Cataluña, de Barcelona, ¿no? Por tanto, creo que se puede repartir, que podemos seguir apostando y el turismo va a seguir siendo y ha de seguir siendo uno de los motores importantes de nuestra economía y nosotros lo defendemos. Mi ciudad es una ciudad turística y, por tanto, muy agradecidos de que vengan turistas a nuestra ciudad y que, por tanto, pues eso nos permita también pues crecer en el sector servicios, en la restauración y en la hotelería, pero eso tiene que ir acompañado también de convivencia, del respeto al ciudadano que ya vive, del cuidado del medio ambiente y, por tanto, tenemos que buscar ese punto de equilibrio que, insisto, podemos seguir creciendo económicamente, pero es que tenemos tres provincias que precisamente tienen unas buenas infraestructuras y que están siendo totalmente infrautilizadas. Por tanto, tenemos capacidad de crecimiento global, por supuesto.
Se quejaba usted al principio de falta de información, por ejemplo, con que no estaba tampoco muy claro, ¿no?, la compra de la Casa Gomis, que tampoco les informaban las administraciones de cómo iban los acontecimientos con relación al aeropuerto del Prat. La comisión de Govern que ha impulsado el gobierno de Illa y que está elaborando un proyecto de ampliación, ¿se ha puesto en contacto con el ayuntamiento y también con los vecinos de Castelldefels para tener en cuenta también su opinión?
Pues lo mismo que sucedía con el gobierno de Esquerra Republicana, que no nos daban información, pues han pasado 6 meses de que está gobernando Salvador Illa y estamos en el mismo punto. Desinformación total y absoluta, no se convoca al territorio, nadie ha venido a explicarnos qué es lo que se pretende hacer y qué medidas se van a aplicar, cómo vamos a cuidar el medio ambiente, cómo vamos a cuidar la salud de las personas y cómo eso se va a hacer de la mano también del potencial de crecimiento económico. Por tanto, nadie todavía nos ha explicado nada y seguimos con la misma tónica que la Generalitat de Cataluña cuando la gobernaba Esquerra Republicana. De hecho, el cambio entre Esquerra y el PSC pues parece que no se percibe porque la forma de gestionar está siendo exactamente la misma, total desinformación a los municipios afectados.
De acuerdo, pues nos quedamos con esta reflexión. Muchas gracias al alcalde de Castelldefels, a Manuel Reyes, por estos minutos que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
I fem ara un parèntesi per la publicitat i després parlem del Saló del Joc i Apostes que s'està fent a Barcelona. De fet, avui tanca portes i analitzarem els riscos del joc online i les apostes si no es fa d'una manera responsable.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si desconectas, te lo pierdes.
A esta hora ya Donald Trump tiene previstos los primeros actos.
Porque en este momento sí, Donald Trump está jurando.
A nadie sorprende a estas alturas ni el discurso ni las formas de Donald Trump, que está planteando deportaciones masivas de inmigrantes.
El futuro de la OTAN. Trump va a presionar por una inversión de cada Estado miembro del 5% del PIB.
En el encuentro que en el despacho Oval dejó que se produjera Donald Trump a unos cuantos corresponsales, entre los que está él. Ese es David Landete. Buenos días, David.
Buenos días, Carlos. Y tenía unos 30 decretos y antes incluso de ponerse... A ver, ya, mira, me han dejado una carta. Y nos ha enseñado en directo, allí en el despacho Oval, la carta que le había dejado Biden.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mentre avui tanca portes a la Fira de Barcelona el Congrés Mundial de Casinos, Jocs i Apostes, l'addicció al joc no para d'augmentar a Catalunya. Les dades més recents, les del 2022, constaten que un 4,9% de la població de 15 a 64 anys admet haver jugat online amb diners en el darrer any i un 54% diu que ho ha fet presencialment. Però encara hi ha més xifres alarmants. Són les referides als adolescents addictes al joc. El 26,4% juga a les escurabutxaques, pòquer i altres jocs en línia, mentre que el 16% realitzen apostes esportives. Aquestes xifres ens donen peu a una pregunta. Una fira del joc com la d'aquests dies a Barcelona normalitza les conductes addictives? És veritat que és un congrés enfocat només als professionals i es calcula que pot generar aquest saló uns 300 milions d'euros d'impacte en l'economia de la ciutat. Del moment del sector del joc i d'aquest certamen hem parlat a Herrera Cope Catalunya i Andorra amb Carlos Duelo, president de la patronal Patrujoc, amb la Clàudia Cifuentes.
Així és. El ICE, el congrés més gran del món del joc, ha reunit professionals de la tecnologia, loteria, casinos i apostes en més de 600 empreses i 55.000 professionals del joc. Un gran desplegament que, segons Carlos Duelo, president de la patronal Patrujoc, pot beneficiar molt a la ciutat comtal.
El volum de visitants de fora i de metres d'exposició fa que sigui una fira dels nivells doncs, d'un esdeveniment similar al que pot ser el Mobile, no? Per l'impacte en la ciutat i per l'impacte en general econòmic. No? Llavors jo crec que és un èxit per una banda, no?
El congrés ICE es feia abans a Londres, però enguany s'ha traslladat a Barcelona, on ha ocupat més de 6 pavellons de la Gran Via.
Llavors, Barcelona és un atractiu gran. A més, Barcelona, respecte a lo que és el sector del joc, o comparat amb el que podria ser Londres, jo crec que fa una mica de pont entre tot el món de Latinoamèrica, no? I això també ha facilitat que hagi vingut doncs, molt operador i molt visitant.
Tot aquest desplegament tan multitudinari ha estat polèmic. D'una banda, ha estat tot un èxit, ha trencat rècords d'assistència i això permet reforçar Barcelona com a destí internacional estratègic, atraient turisme professional del joc, però alhora xoca amb les polítiques de la ciutat comtal per combatre l'addicció al joc. Segons el Ministeri de Consum, els informes mostren un augment d'un 41% del nombre de joves que juga i aposta online des d'abans de la pandèmia. En el darrer any 2023, més de 1,6 milions de persones van jugar i apostar per internet alguna vegada, i és per això que el síndic de Barcelona va intentar cancel·lar el ICE sense èxit. De moment no se sap si l'any vinent el Congrés tornarà a la ciutat comtal després del seu gran èxit.
Com estem explicant, avui tanca portes el Saló ICE Barcelona, dedicat al món del joc, de les apostes, un saló en el que han participat més de 600 empreses del sector i en el que ha tingut un stand l'Associació Catalana d'Addiccions Socials. I parlem precisament amb el seu president, el Francesc Perandreu. Francesc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
A veure, pot semblar d'entrada una contradicció, no?, que en un saló doncs, que vol promocionar el joc participi una associació que treballa justament pel contrari, no? No sé si creieu que podeu utilitzar l'altaveu que representa aquest saló doncs, per fer pedagogia, per sensibilitzar sobre les addiccions socials.
Evidentment. O sigui, anem a veure, el joc responsable, uh-huh, el joc sostenible, és una realitat a tot el món, sobretot a Europa. Anglaterra és pionera. O sigui, per nosaltres és una oportunitat de fer arribar quines són les nostres necessitats com a col·lectiu al món empresarial, perquè el món empresarial, evidentment, pugui fer els canvis necessaris. I nosaltres creiem que només avançarem amb la protecció del jugador a través del diàleg, que és imprescindible parlar tant en administracions com en empresaris. Vull dir, jo he tingut avui i ahir ja va seguir l'oportunitat de parlar amb les principals empreses del món, en reguladors de tot Espanya, algo que de normal jo no podria fer. Mm-hmm. I de, bueno, explicar què és el que som, què és el que fem, què és el que volem, on anem. Hem participat a taules rodones. Llavors, el balanç és molt, molt positiu. Molt.
Mm-hmm. Hi ha algunes veus, Francesc, com la de la síndica de Greuges o fins i tot el Departament de Salut, que demanaven que aquest saló no se celebrés pel risc que suposava normalitzar conductes addictives. No? Imagino que no esteu d'acord
amb el
que m'estàs explicant, no?
Si tanquem l'AIS, d'acord, no el permetim, ¿vale? Perfecte. Però després tancarem el mobile, suposo, no? Perquè tinc un 24% de població amb problemes d'addicció a mòbils. Uh-huh. Després tancarem l'alimentària, perquè tinc addictes al menjar. Després tancarem el Corte Inglés i el Zara, perquè tinc addictes a les compres. Què fem? Ho tanquem tot?
Clar.
No podem ser tan hipòcrites. Les solucions no estan en les prohibicions. Uh-huh. La solució està en l'educació. Mm-hmm. En fer campanyes de prevenció. Mm-hmm. Que parlin menys i que facin més.
Clar, està clar que la paraula clau és la responsabilitat, no? I donar eines perquè tothom pugui fer servir el joc d'una manera sensata.
Si ara a la gent li traiem el joc, algú es pot pensar que la gent no jugarà? Realment algú creu que la gent no jugarà? Jugarà però en joc il·legal, de la qual no hi ha normatives, no hi ha seguretat. Mm. Però és com... Algú pensa que es pot eliminar en aquests moments la prostitució? Realment algú creu que es pot eliminar? Mm-hmm. O es pot eliminar el tabac? O es pot eliminar l'alcohol? No. Oi que es fan campanyes de sensibilització? Mm-hmm. Per què els jocs són diferents?
Clar. I com estan les xifres ara mateix, Francesc? Dades de fa cosa d'un mes apuntaven a un augment del joc online, sobretot entre els joves, un augment del 41%.
Sí, Sí, és el més preocupant que tenim en aquest moment.
En els darrers anys, entre els 18 i 25 anys, evidentment, això demostra que els joves continuen sent un col·lectiu de risc, i no sé si aquest joc online, que pot semblar que és molt inofensiu, no?, pot convertir-se en la porta d'entrada de futures addiccions.
El problema, l'online té dos problemes. El primer és que és un 24/7, no? O sigui, 24 hores al dia, 7 dies per la setmana. Tu pots jugar en qualsevol moment. I el segon problema és que es comença a jugar en grup. Mm-hmm. Els joves comencen en grup, en manada.
Clar.
Llavors, clar, si el resto d'amics aposten, tu què fas? Pues, clar, evidentment aposten. Mm-hmm. Llavors, 8 jugadors, 8 nois, no els hi passarà res. Però un o dos començaran a apostar en solitari. I aquí tenim el problema de l'addicció, quan es comença a jugar en solitari. Mm-hmm. Sí, evidentment és el col·lectiu més vulnerable perquè s'està venent l'aposta com una continuació de l'esport, no és el joc.
Clar. I vosaltres que teniu contacte doncs, amb persones, no?, que han entrat en una situació de risc, segur que sabeu quina motivació hi ha darrere. No sé si aquí estem parlant de diners o més aviat es busca una evasió d'altres problemes.
Cada joc té una motivació diferent. El principi de tot d'una addicció, evidentment, que són diners. Clar, diners fàcils, però normalment no. Es juga per no pensar, es juga per evadir-te d'un món que o bé no t'agrada, o bé no l'entens, o bé li tens por, o bé no saps com afrontar-lo. I després ja fugeixes als teus propis problemes. Clar. Vull dir, va seguint un fil, el joc. La ludopatia va seguint un fil.
I qui demana ajuda, Francesc, que qui es posa en tractament se'n pot sortir? No sé si és fàcil 75, iniciar tot aquest procés.
75% els nostres números. Un 75%.
Un 75% se'n surt, eh?
Surt qui vol. Surt qui vol. Qui vol sortir, surt. Nosaltres li podem donar totes les estratègies, totes les eines necessàries per sortir-ne, però si ell no vol, no hi ha res a fer. Si ell vol, sortirà.
I és fàcil iniciar tot aquest procés? És a dir, és fàcil trobar on dirigir-te, una persona on dirigir-te perquè t'ajudi, algun centre?
Sí, bueno, avui en dia sí. Fa 30 anys, quan començàvem, érem els grans desconeguts. No es coneixia ni la paraula ludopatia, evidentment. No, avui en dia sí.
I abans ho comentàvem.
Hi ha recursos necessaris.
Sí, i abans ho comentàvem, no?, que vivim en una societat plena d'estímuls en la que tot sembla fàcil d'aconseguir. Potser s'hauria de fer pedagogia ja des de l'escola, vull dir, dels perills que representa el joc.
És el que nosaltres estem demanant, però no estem demanant fer pedagogia del joc, estem demanant fer pedagogia de les pantalles. Perquè avui en dia podem obviar que hi ha una addicció als videojocs. I, sin embargo, quan se celebra el Saló de Videojocs aquí a Barcelona, ui, això és festa, això. M'entens? Vull dir, és que jo no estic defensant, mai he defensat l'empresariat, evidentment. Jo soc ludòpata. Però no suporto aquesta hipocresia, no l'entenc. Vull dir, aquí es tracta d'ajudar i de reduir al màxim els riscos de la persona. Però és que tenim un problema amb les pantalles, tenim un problema amb les xarxes socials, tenim un problema amb el joc i les xarxes socials. Tenim un problema amb els streamers. Vull dir, tenim molts problemes. Però llavors, com ho fem? Prohibim. No, és que no ho entendré mai.
Clar. I amb el projecte del Hard Rock, per exemple, aquí s'ha obert una dicotomia entre generar riquesa econòmica en un territori o bé assumir el risc totalment, que es puguin generar nous ludòpates.
Totalment en contra del Hard Rock. Totalment. Per una raó molt simple. Aquest és un macrocasino. No és com el casino que hi ha ara a Tarragona, que és petitet i això no molesta ningú. Un casino d'aquestes característiques necessita cada dia 3 o 4.000 persones. No vindran de l'estranger a anar a Vilaseca al mes d'octubre, novembre, desembre, gener. No vindran. El jugador va a Mònaco o va a Las Vegas, però no vindrà a Vilaseca, per Déu ben dir. Aquí, sobre qui recaurà el pes del casino? Sobre la població de la zona.
Són més els inconvenients que no pas els avantatges, no?
Però que no li veig ni un sol avantatge. Entenc que l'alcalde de Vilaseca i Salou i el de Salou estiguin a favor, clar que ho entenc, evidentment que ho entenc. Mm-hmm. Són diners que entren a les arques.
Clar.
Mm-hmm. Però no a qualsevol preu.
Mm-hmm. Molt bé, Francesc Pere Andreu, president de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials, gràcies per acompanyar-nos a migdia COPE i tant de bo augmenti aquesta conscienciació sobre els riscos que hi ha al voltant del sector del joc i de les apostes, sobretot entre els joves. Evitem aquests riscos i que hi hagi la possibilitat que hi hagi persones que encara puguin caure en el món de la ludopatia. Gràcies, Francesc, que vagi
gràcies
molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
I ens situem ara al parc de bombers de Tremp, a les comarques de Lleida, i és que tot el personal s'ha traslladat al parc de la Pobla de Segur perquè s'han quedat sense calefacció i sense aigua calenta i amb unes temperatures que han arribat als 14 graus sota zero. Ricard Álvarez, quina és la situació a dia d'avui?
Doncs que els bombers han d'estar movent-se entre Tremp i la Pobla de Segur cada dia. De dia i de manera provisional es traslladen a la Pobla de Segur i la nit la passen a Tremp, amb tot el que això comporta d'hores a la carretera i moviment constant de material. Ho explica el cap del parc de bombers de Tremp, Àngel Salzer.
Tenim tota una quantitat d'equips que és bastant voluminosa, tenim el material i és com si et desplaces a casa d'algú amb la teva bossa de viatge, però no tens el que necessites d'una forma fàcil i còmoda, no? Diguem, és una solució transitòria, sí. Ara el que farem és, durant el dia estar al parc de Pobla i durant la nit tornar al parc de Tremp a dormir.
El delegat sindical de bombers a la regió de Lleida, Àlex Granados, ha explicat que aquesta caldera no ha funcionat mai correctament, però hi havia solucions puntuals. Ara, des del mes de novembre, que la caldera està avariada i que no es repara. Demanen solucions urgents perquè els dies passen i les solucions no arriben. Fonts d'interior han dit, però, que el trasllat no afecta l'operativa de bombers i que confien que la situació quedi resolta a finals d'aquesta setmana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Recta final de l'informatiu. De seguida, a partir de les 3 i 5, arriba Esports COPE. Joan Ballori, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Quins són els titulars d'avui?
Doncs estarem amb la ressaca de la bogeria de partit d'ahir a Lisboa, aquesta victòria històrica del Barça 4-5 al camp del Benfica, en un partit que va tenir de tot, errors, penals, gols en pròpia porta, el Barça que perdia 4-2 a 15 minuts pel final, i al final li va donar la volta al marcador amb gol en temps d'afegit de Rafinha. Estarem amb la pel·lícula del partit, sentirem els protagonistes, la ressaca amb l'Helena Condis i també l'anàlisi del partit amb Àngel Pichi Alonso. El Barça, que gràcies a aquesta victòria ja s'ha classificat directament pels vuitens de final de la competició, a manca d'una jornada. També victòria èpica de l'Atlètic de Madrid 2-1 al Leverkusen, i avui tenim, a partir de les 9 de la nit, Milan-Girona, l'estadi de San Siro. El Girona necessita guanyar per seguir amb opcions a la competició. El Real Madrid busca també la classificació per la propera ronda al Santiago Bernabéu contra el Salzburg, i el partit de la jornada el tenim al Parc dels Prínceps de París. S'enfronten al PSG i al Manchester City, doncs dos grans del futbol europeu ara mateix en situació delicada i jugant-se la classificació per la propera eliminatòria. Al marge de la Champions, a l'Espanyol sentirem a Tejero. Tenim Supercopa d'Espanya femenina, avui primera semifinal a Leganés a partir de les 7 de la tarda, Barça-Atlètic de Madrid, i en bàsquet, derrota del Joventut a l'Eurocup davant del Trento, la penya que està en peu i mig fora de la competició.
Gràcies, Joan. Doncs ja ho sabeu, Esports COPE a partir de les 3 i 5 d'aquesta tarda. De moment, continua la informació aquí mateix a la tarda amb Pilar García Muñiz. Que vagi bé. Molt bona tarda.